A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Tres minuts i mig que passen de dos quarts de deu del matí. A aquesta hora, com cada dimecres, que saludem l'hora del consumidor per parlar dels drets del consumidor i la consumidora i, sobretot, per una actuació responsable. Mirin, ara que ve el bon temps, tot just en parlàvem abans en aquest programa, i que tot i les restriccions per la pandèmia es tornen a programar alguns concerts i festivals en el nostre país de cara a l'estiu, volem dedicar l'espai de consum d'avui a parlar d'una pràctica cada cop més habitual, però que en ocasions, si no tenim en compte les precaucions necessàries, ens pot portar fins i tot algun ensurt. Parlem de la compra per internet d'entrades per espectacles. En els propers minuts que demanarem consell, com sempre, a la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Montserrat, què tal? Molt bon dia, gràcies per tornar a ser a casa seva.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Deixem preguntar-li primer de tot quin és exactament la problemàtica que ha detectat des de l'Agència Catalana del Consum pel que fa a la compra per internet d'entrades d'espectacles.
Doncs la problemàtica ve principalment per la compra en les pàgines web de revenda d'entrades i sobretot perquè moltes d'aquestes pàgines de revenda d'entrades tenen la seu social fora de la Unió Europea. Moltes vegades els consumidors compren entrades per un concert pensant que ho fan doncs, a la web oficial o a l'autoritzada, però en realitat ho estan fent en una web de revenda sense moltes vegades ser-ne conscients, perquè aquestes plataformes, aquestes webs, s'assemblen molt a la del distribuïdor autoritzat. I el fet és que aquestes empreses que tenen la seu social a fora de la Unió Europea, que és majoritàriament les que ens denuncien, doncs és una qüestió important, perquè això dificulta dues qüestions. D'una banda, que els consumidors puguin resoldre les reclamacions en aquestes plataformes, perquè moltes vegades doncs, no tenen cap sistema d'atenció al consumidor quan es produeixen problemes, que se'n produeixen sovint, i d'altra banda que les autoritats de consum doncs, puguem perseguir aquestes males pràctiques comercials, ja que fora del que és la Unió Europea no hi ha un reglament comú i, per tant, no tenim competència territorial per actuar en contra d'aquestes empreses que fan aquests fraus moltes vegades.
Perquè, senyora Rivera, quins problemes es poden trobar els consumidors en aquestes pàgines de revenda que ara ens deia?
Doncs, primer de tot, i potser el més evident, és que els preus moltes vegades són molt superiors als que ja ha fixat el promotor oficial o el que organitza el concert. Per tant, quan descarreguem l'entrada, veiem que el preu nominal que posa l'entrada, no? El que està allà imprès, no es correspon amb el que realment hem pagat nosaltres. Això és força freqüent, tenim forces denúncies en aquest sentit i sabem també que a nivell d'altres països de la Unió Europea està passant el mateix. Bé, aquests anys hem tingut per la pandèmia, aquest any passat doncs, ha sigut un any una mica excepcional, al revés, no? Però des de fa temps que sabem que això està passant. També a vegades no s'informa el preu total de l'entrada, fins que no directament ja no fas el pagament. I al final s'acaben afegint despeses, càrrecs, que no estaven previstos i que fan augmentar considerablement el preu. A vegades tampoc s'informa clarament de la identitat doncs, de qui ho ven, que potser no és directament la mateixa plataforma, sinó que a vegades podria ser doncs, que fos un particular que ofereix les seves entrades a través d'una plataforma digital, per exemple. I també hem detectat en algun cas que hi ha doncs, problemes per rebre, per descarregar les entrades, i també en algun cas doncs, que les entrades eren falsificades. Per tant, en aquests, i a més, com ja he dit abans també, en molts casos aquestes plataformes, quan ens trobem aquests problemes, que no podem, problemes per rebre les entrades, per descarregar-les, o bé perquè són falsificades, aquestes plataformes no ofereixen un servei postvenda en condicions per atendre aquestes reclamacions dels consumidors i el consumidor es queda en una situació d'indefensió important.
Per tant, quin seria el consell principal per evitar aquestes plataformes de revenda de les que estem parlant?
Home, com en qualsevol compra per internet, això serveix no primer, no només diguéssim per la compra d'entrada, sinó que serviria per tot el que fem nosaltres d'activitat a internet en el tema de compres. El primer consell, el més important, seria que cal assegurar-se que la pàgina a la qual comprem és segura i és de confiança. Una característica molt clara d'aquestes plataformes de revenda és que durant la compra ens van apareixent missatges que ens pressionen a comprar. No sé, per exemple, doncs, venda de les últimes entrades, o hi ha moltíssimes persones interessades, afanyat a comprar, o s'estan esgotant ràpidament. I moltes d'aquestes vegades aquests reclams són falsos i per tant, doncs, és important que ho tinguem en compte. Per tant, en el cas de compra d'entrades, per evitar problemes o enganys, aconsellem que només es comprin les entrades, ens fixem ben bé amb l'adreça web, que siguin els organitzadors, els promotors, els venedors oficials i autoritzats, perquè moltes vegades l'adreça web ja no coincideix, diguéssim, amb el festival que volem comprar, amb l'artista o amb el cantant o amb l'obra de teatre o amb el que vulguem anar. Per tant, fixem-se molt bé amb l'adreça web, perquè és important que ens fixem que estem comprant realment en el web oficial.
Esclar, dit això, segur que hi ha molta gent que es pregunta des de casa com podem assegurar-nos que estem comprant les entrades a un venedor autoritzat.
Sí, la veritat és que a l'hora de comprar les entrades és molt important, com he dit, que ens adrecem en aquestes pàgines oficials. O també a vegades podem anar a les xarxes socials de l'artista o de la persona en qüestió o del festival en qüestió que busquem, i des d'allà ja ens diuen quines són, on ens iran o ens remetran, clicant en els venedors oficials. Per tant, aquesta seria una de les possibilitats. Un altre consell molt important és que evitem els primers resultats de les cerques d'internet. Perquè a vegades no, però en un cas, no sé, potser al voltant del 50%, moltes vegades, quan fem una cerca d'un festival o fem una cerca d'un concert que ens interessa anar o que sigui, doncs al fer la cerca veiem que els primers resultats no són les webs oficials, sinó que quan mirem l'adreça web veiem que no ho és, i a més, moltes vegades al costat hi posa anunci. Per tant, important, fixem-nos exactament on el que estem obrint, perquè si ho fem allò, mira, aquí, directament ens podríem trobar mensurs, perquè hi ha portals web especialment de revenda d'entrades que paguen els cercadors per aparèixer els primers resultats quan es busca el nom d'un cantant o d'un festival, per exemple. Per tant, anem en compte i fixem-se bé en quina web estem entrant.
A més, recordar-ho, senyora Rivera, per qui no estigui avançat a tota aquesta terminologia, etcètera, etcètera, la revenda és delicte de frau.
La revenda seria un delicte... Bueno, és un delicte, sempre i quan ens estiguin cobrant més o no ens estiguin oferint els serveis. Si hi ha entrades de la revenda, no està prohibit que jo em vengui una entrada, però evidentment hi ha d'haver unes normes i que no m'estiguin enganyant. Si hi ha un frau, per exemple, en el que jo he comprat unes entrades i aquestes entrades no m'han arribat mai o són falses, evidentment això és un frau.
Quina seria la informació imprescindible que ha de contenir una pàgina web perquè jo em senti segur a l'hora de comprar una entrada, doncs pel que estem dient, per un espectacle, per un concert, per un festival de música, el que sigui?
Doncs, a més de quedar que quedi molt clarament identificat el venedor, quan dic el venedor vull dir nom, dades de contacte, adreça física, vull dir saber a qui estem comprant, Això és importantíssim. També ens han d'informar de les característiques que té aquesta entrada que comprem i de quines són les condicions amb les que contractem, és a dir, quina és la ubicació exacta de la localitat on estem comprant, si hi ha visibilitat o no a l'escenari, si els canals de lliurament de l'entrada, quins seran i quin termini d'entrega tenim, la possibilitat de... Això també és important, La possibilitat de cedir o no l'entrada a tercers, perquè en alguns casos les entrades són nominals i només no es pot fer servir la persona que consta com a titular. I per tant, imaginem-nos doncs, que comprem una entrada que val diners i que després no podem assistir-hi perquè ens passa doncs, qualsevol cosa que no ens permet doncs, poder anar en aquest esdeveniment. Per tant, és important que ens ho llegim. És molt important llegir totes aquestes condicions abans d'acceptar-les. Ja sabem que costa llegir a vegades la lletra petita.
Que volem anar
és
ràpid,
molt
eh?
Important que es faci. També ens han de dir quina modalitat de pagament tenen disponible. Si transferències, si per targeta, etc. No? I també ens han de donar informació suficient i sobretot completa sobre el preu total i final, abans de fer el pagament, perquè com dèiem abans, doncs, a vegades hi ha impostos, hi ha despeses de gestió, enviaments, i per tant ens podem trobar que al final doncs, ens ha sortit molt més del que nosaltres teníem previst. Si s'està anunciant l'entrada, no sé, ara m'invento 30 euros i al final ens costa 45, doncs hem de saber aquests 15 euros a què corresponen. I se'ns hauria de dir que l'entrada val 45, no val 30. També tinguem en compte que generalment la compra d'entrades per espectacles no admet devolucions. I això ho dic perquè com que altres vegades hem parlat de les vendes per internet i sempre parlem de que hi ha els 14 dies de desistiment, doncs en el cas que nosaltres comprem entrades per un concert, hi ha algunes excepcions en això, i les entrades per concerts, en aquest cas, doncs, o per esdeveniments culturals, en aquest cas no tenen el dret de desistiment. És a dir, que com que el servei es presta una data concreta, doncs no tenen aquest dret de desistiment. I per tant és important que la gent ho sàpiga, de dir, escolta, la compro i després no puc anar, la torno, tinc 14 dies per tornar-la. No. En aquest cas no funciona així. I que un cop feta la comanda hem de sempre de rebre un missatge de confirmació, ja a vegades és en e-mail, a vegades és en el mòbil, depèn, no?, amb tota la informació relativa en aquell producte. Per tant, és molt important que conservem aquest missatge de confirmació. I també a vegades ens podem trobar doncs, que hi ha empreses d'aquestes de revenda doncs, que ens estan venent entrades i la web original, diguéssim, la verdadera, no en té. Aquí hi ha hagut alguns casos de denúncia també en el que ens diuen, home, és que podria ser que a vegades són dues empreses de la mateixa... és la mateixa empresa, però amb dos noms diferents, i per tant ens podem trobar que aquí també hi hagi doncs, algun tipus d'engany o ensurt.
A banda de tot això, recordem que avui estem parlant amb Montserrat Rivera, ella és la directora de l'Agència Catalana del Consum, i estem parlant d'aquesta compra d'entrades, ara que s'aixequen algunes restriccions, que comencem a poder anar a algun concert, a algun espectacle teatral, a algun festival, inclús que ja s'està programant de cara a l'estiu vinent. Segur que ho coneix, senyora Rivera. No són pocs, i jo m'hi sumo, tot i que usi molt internet, no són pocs els que ens fa certa recança posar el número de la nostra targeta o del nostre compte a internet per comprar, per fer una compra. Per tant, quins elements ens han de permetre saber si aquella pàgina d'internet és segura i tan segura com perquè jo posi el meu número de targeta?
Home, ja hem dit que si és la web oficial i tal, ens ha de dir quins són els mitjans de pagaments. A vegades hi ha sistemes que no és pròpiament directament la teva targeta, el número de la teva targeta, sinó que pot ser doncs, alternatives que hi ha per fer que hi ha compres per internet.
Famós PayPal, per exemple.
Altres tipus de tipus de pagament. Home, és important també que la gent ho tingui molt en compte, això, perquè últimament també s'han donat doncs, molts robatoris de dades amb empreses importants, i per tant que siguem molt curosos amb les nostres dades. Com podem saber que una pàgina d'internet és segura? Doncs pensem que a vegades hi ha pàgines molt iguals, que es falsifiquen pàgines que donen la sensació que estàs realment en l'oficial, però jo crec que sempre el que hem de fer abans de fer una compra que té un cert valor i que hem de donar les nostres dades, doncs és sempre buscar per internet l'opinió d'altres consumidors respecte a aquella web. Perquè ens trobem que moltes de les denúncies que ens arriben, quan nosaltres mirem, ens denuncien tal empresa, per exemple, ens n'anem a internet, i quan busquem el reputacional, diguéssim, quina reputació té aquella empresa a internet, doncs ja veiem que altres consumidors ens diuen que molt de compte que aquesta empresa ja és reincident, ja ho ha fet altres vegades. Per tant, pensem que buscar sempre què pensen els altres consumidors o quines opinions ens donen els altres consumidors es pot donar moltes pistes. Uh-huh. També un altre dels elements que ens adonem quan analitzem aquest tipus de pàgines és que hem de mirar que el web sigui allò mínimament acurat. I què volem dir mínimament acurat? Doncs que tingui una redacció força correcta, que no hi hagi masses errors gramaticals ni faltes d'ortografia, que no sembli moltes vegades o que tingui sentit el que diu, perquè moltes vegades ens adonem que és una traducció automàtica, eh? Allò que es posa a Google, pam, ho canviem d'idioma i per tant hi ha moments que bé, li falta coherència en aquell escrit. Per tant, quan trobem pàgines que els hi pugui faltar una mica de coherència, anem amb compte, no només per la compra d'entrades, per tot el tipus de compres també, en aquest sentit. Perquè poden ser doncs, pàgines falsificades. Eh? Uh-huh. Tampoc és gens recomanable, i quan diem gens és gens, accedir a botigues virtuals o d'enllaços que ens arribin per missatges o per e-mail, que nosaltres no els haguem anat a buscar i que ens col·loquem allà dintre i entrem. Perquè moltes vegades doncs, precisament són per fer-nos phishing, o sigui, prendre'ns dades o coses d'aquest tipus.
Entenc que en aquest cas, senyora Rivera, entenc que en aquest cas, en el cas del mail, i ho dic perquè moltes vegades passa, és diferent si jo ja he fet la compra i rebo un enllaç de confirmació, eh?
Exacte. És que quan s'ha fet la compra, habitualment s'ha de rebre aquest enllaç de confirmació, i per tant que el pots rebre per mòbil, però tu ja has fet una transacció en allà. Uh-huh. I per tant moltes vegades és això. El problema és quan sense haver anat a comprar res, a vegades ens arriben missatges per e-mail, ens arriben missatges pel mòbil de gent que no coneixem o d'organitzacions que no coneixem. Anem molt en compte amb això perquè aquí és on podem tindre aquest tipus d'ensurts i a vegades no només és per robar-nos dades, sinó que ens poden fer, bueno, donar molts més mal de caps a dintre doncs, dels ordinadors, perquè poden ser malwares o poden ser... Bé, poden tenir problemes en aquest sentit. També molt important, ja ho hem comentat abans, és comparar preus, perquè si hi ha diferències molt grans, desconfiem. Perquè ja ho hem dit, que moltes vegades aquestes empreses el que tenen són uns preus més elevats. Tenim denúncies recents d'aquests concerts que sembla que es volen programar i que ojalà ja es puguin fer, perquè ja tenim, doncs, sembla que en algun cas ja ha funcionat força bé, no?, un concert multitudinari. Uh-huh. Doncs aquest és un dels casos que ja ens estem trobant ara mateix, també, diferències molt grans de preus. I una pista molt important, que sempre la repetim en qualsevol tema d'internet, és que quan volem trobar un web segur, és que l'adreça electrònica comenci per HTTPS. Uh-huh. No HTTP, sinó HTTPS. Aquesta S ens està dient que és segura aquella pàgina. I a més, a la part inferior del navegador apareix un dibuix d'un cadenat, el que habitualment en diem un candau, que està mal dit, però que és un cadenat tancat. I, per tant, això ens dona pistes de que aquella pàgina web és mínimament segura. I, com ja he comentat, si comprem en botigues virtuals, amb seu a fora de la Unió Europea, i tenim cap problema, la situació serà més complexa i més difícil de resoldre. I com sabem que estem comprant en una web fora de la Unió Europea? Doncs fàcil, perquè les webs oficials hem de veure l'adreça, el nom, on estem comprant.
Deixi'm posar-li sobre la taula també, senyora Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, dos missatges de dos oients i una altra qüestió encara. El primer missatge que ens ha arribat a aquesta hora és un que ens diu: bon dia, vaig ser víctima d'una estafa perquè vaig comprar les entrades d'un concert en una web que no era l'oficial. Puc denunciar-ho, això?
Sí, el que li aconsellaríem és que el primer que hauria de fer, si això seran uns quants diners i si no, és fer una denúncia a Mossos, perquè realment és una estafa si no ha rebut res, si són falses. No és el primer cas que ens trobem. I amb aquesta denúncia, de totes formes, també que s'adreci a les oficines de consum que pugui tenir doncs, en el seu municipi, a la seva comarca o directament en el formulari web de la nostra web. I a partir d'aquí, si té la denúncia feta, doncs millor, perquè l'adjuntarem amb la reclamació i s'intentarà buscar aquesta web i qui la va vendre. El que és important és que ens posi totes les dades i si és de fora de la Unió Europea tindrem alguns problemes per reclamar, evidentment.
I encara una altra que ens diu el següent. Si vaig comprar entrades per anar al teatre i em va enganxar el confinament comarcal i, obvi, no em vaig poder desplaçar, quines opcions em poden donar per recompensar-me? Trobo que això li ha pogut passar
doncs,
bastanta gent.
Com que encara estem en estat d'alarma fins al dia 9 de maig, en aquest cas el que li aconsellaríem a aquesta persona que va comprar les entrades del teatre el confinament comarcal és que teòricament té 14 dies, des del dia que no va poder anar al teatre, té 14 dies per reclamar. En aquest cas va una miqueta diferent, perquè és una normativa que va sortir precisament el mes de març de l'any 20 amb un real decret, en el que deia que si hi ha impossibilitat de compliment, i en aquest cas doncs, hi havia possibilitat de compliment perquè aquesta persona no es podia desplaçar, doncs el que hauria de fer és primer, durant els 14 dies següents en què no ha pogut anar-hi, reclamar a l'empresa, sobretot que adquiri constància d'alguna forma, un e-mail, a través de xarxes socials, perquè es quedi una còpia de la pantalla, etc., a través d'un full de reclamació oficial, etc. Uh-huh. I després hi ha 2 mesos perquè es posin d'acord entre l'empresa i el consumidor per arribar a un acord. Com el podrien compensar? Doncs potser li poden donar una entrada per un altre dia. Potser li poden... Té dret a que li retornin els diners. Una altra cosa és que aquesta persona digui, mira, com que la situació és com és, doncs a veure, si no hi ha entrades per un altre dia, ja estic d'acord. És a dir, trobar alguna solució en què empresa i consumidor es posin d'acord. I si no, això no passa, té 14 dies més a l'empresa per retornar-li els diners. Llavors sí que ja no hi ha altra alternativa, l'empresa li ha de retornar els diners. I si això no passa, doncs reclamació a l'Agència Catalana del Consum o a qualsevol de les oficines de consum que hi ha doncs, en els consells comarcals o també en alguns ajuntaments grans.
Entenc que quan diu té dret a que li retornin els diners, no s'hi val allò de retornar diners amb un xec per fer una altra compra al mateix establiment?
No s'hi val si és que no s'han posat d'acord prèviament. Uh-huh. Perquè si jo sóc el consumidor i dic, bueno, mira, doncs escolta, ja m'està bé que em facin un val per unes entrades per un altre dia, o que m'ho canviïn per un concert, per uh-huh. un teatre, pel que a mi m'agradi un altre dia, d'acord? De la uh-huh. mateixa, evidentment, de la mateixa empresa. Però si han passat aquests 60 dies i encara no s'han posat d'acord, els primers 14 dies de reclamació, els 60 per posar-se d'acord, que són 2 mesos aproximadament, si això no ha passat, doncs llavors el que s'ha de fer és que li han de retornar els diners. Ja no és ni un xec, ni un val, ni un canvi d'entrades, etc.
Ens queden molt pocs minuts per arribar a les 10 del matí, però sí que volia posar una nova qüestió sobre la taula avui que estem parlant amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, sobre tots aquests temes. I ho dic perquè tot just abans de començar aquest programa, a les 8 del matí, ens ha passat avui a redacció i m'agradaria comentar-ho i segurament que ho tractarem un altre dia més abastament amb l'Agència Catalana del Consum, però per posar aquesta pinzellada, aquesta primera pinzellada. Avui al nostre productor li arribava un SMS, un missatge al seu telèfon mòbil sobre, i segur que hauran escoltat la notícia, sobre un paquet que li havia d'arribar amb un enllaç. Si vol vostè saber per on va el seu paquet, etc, cliqui aquest enllaç. I ens hem quedat tots amb que no sabíem què fer ni quin consell donar. I ho dic perquè va sortir aquesta notícia de que molts d'aquests missatges eren estafa. I, és clar, en el moment en què un mateix està esperant certament un paquet, ja no sap si és veritat, no és veritat, per tant... Es pot detectar d'alguna manera si és un missatge a un estafador o no?
Doncs la veritat és que hauríem de saber si aquesta persona realment estava esperant o no estava esperant un paquet. Habitualment les empreses, no sempre, però ens diuen amb quina companyia enviaran de missatgeria, ens poden enviar aquest paquet. El que potser hauríem de fer és enviar un missatge a la compra que nosaltres esperem, a la comanda que vam fer, en la botiga virtual que la compréssim, i demanar quin és el missatger que ens enviaria això. I si no hi ha cap evidència de que coincideixin alguna d'aquestes coses, jo potser el que faria és no obrir-ho perquè realment s'han donat casos d'aquest tipus. I de fet s'està dient des de Mossos que hi ha unes estafes en aquest sentit. Igual que hi ha hagut amb vacunes. Estem en un món complicat i, de fet, els temes d'internet i els temes online cada cop ens donen... són noves formes de fer estafes i que, bé, hem d'estar doncs, molt alerta i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, doncs ja nosaltres recomanaríem també a tothom que es miri aquesta web perquè allà hi ha molts consells en aquest sentit de coses que hem de tenir en compte. Però jo, en tot cas, faria això que he comentat.
Queda clar i segur que en parlarem algun dia, com deia, sí, més abastament. Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per acompanyar-nos un cop més i fins la propera. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tothom.